Mires, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dimarts 3 de gener i és dia Copa a RAC1.
La posa en cura Edu Expósito per Nico, que aprova la centrada, pot ser bona, segon pal, la rematada de Sol, gol de Puado. Gol! És Darder, és boníssim el contraatac, encara Darder, i al camp del Celta, a la dreta l'Eix Vidal, encara Darder, la dona per a l'Eix, l'has de fer a l'Eix, el xut de l'Eix, el retall de l'Eix, encara a l'Eix, li queda Darder, gol! Nico davant d'Unai Núñez, prova el xut, Nico, gol!
Li ha costat a l'Espanyol, però s'ha classificat finalment pels vuitens de final de Copa després de guanyar el Celta a la pròrroga en un partit molt emocional a l'RCD Stadium i amb una remuntada dels blanquiblaus que ja esperen rival en aquesta pròxima ronda de Copa. Ho hem viscut fa només una estona. Tenim el Joan Camí i l'Eduard Davall a l'RCD Stadium encara pendents de totes les reaccions que hi hagi per part de l'Espanyol després d'aquesta classificació. Però a aquesta hora tenim jugant al Madrid també, partit de Copa, al camp del Cacereño, Gerard Ballera. Hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Com li van les coses a l'equip d'Ancelotti?
Doncs mira, fa tot just 5 minuts que ha marcat el primer gol al Real Madrid. Ha estat Rodrigo al 24 de la segona, ara som ja pràcticament al 29... En una jugada individual, el Madrid, que ha fet un partit molt pobre, que està fent un partit molt pobre al camp del Cacereño, però el que tenen les coses, la qualitat, ha marcat la diferència. Rodrigo ha rebut a la banda esquerra, a prop del vèrtex de l'àrea, se n'ha fet a dos amb uns tocs sutils amb la cama dreta, la veritat és que la jugada és boníssima, i després ha definit molt i molt bé, amb l'interior del peu dret, el pal llarg, pràcticament a l'escaire esquerra de la porteria del Cacereño, defensada per Iván Moreno, el porter del conjunt d'Extremadura. Ara mateix, a un quart d'hora, encara no, pel final del partit, més el que vulgui afegir el senyor Cuadra Fernández, el Madrid està tirant endavant el tràmit. Cacereño 0, Real Madrid 1, amb aquest gol de Rodrigo, però, insisteixo, està jugant malament, l'estat de la gespa és lamentable. El dia que el Girona el va visitar, recordo que el Cacereño es butxí del Girona en l'anterior ronda, el Miquel Agut ja ens en va fer 5 cèntims de quin era l'estat de la gespa de l'estadi Príncipe Felipe, i avui no està massa millor. Ara ja es nota a la segona meitat que el terreny de joc s'ha començat a desgastar, però el partit encara està viu. Cacereño 0, Madrid 1, el Cacereño que està fent els últims canvis, un quart d'hora perquè els de Càceres puguin somiar com a mínim en forçar la pròrroga.
Ho has aguantat prou bé, Ballera, eh? Al final de la transmissió de l'Espanyol, idees al Puig. Escolta'm, a veure si podem aguantar-ho fins al Tu Diràs. Bé, 0-1, minut 75, està obert el partit encara.
Sí.
Home, el Madrid està patint més del compte amb un equip de segona ref. És que hi ha quatre categories, pel mig.
Sí. Jo insisteixo, crec que... De fet, potser el Cacereño ni tan sols seria en aquesta ronda si l'estat de la gespa fos un altre. El Girona va jugar molt malament, el Cacereño va ser superior, va demostrar, jo crec, que ser superior a un equip de primera divisió, i avui està plantant cara davant un Madrid amb alguns titulars, hem vist que ha marcat Rodrigo, però amb futbolistes que queden assenyalats. Ja en parlarem, perquè encara queden 15 minuts de partit més l'afegit, però el mateix Hazard, abans que Rodrigo marqués, Ancelotti l'ha hagut de substituir per un nano que avui debuta, un juvenil, Álvaro Rodríguez, de només 18 anys. Ancelotti ha preferit donar-li la responsabilitat a Álvaro Rodríguez que mantenir a un Hazard amb 70 minuts a les cames, que no ha fet, la veritat, absolutament res de res. Llegia titulars a Madrid després del Mundial, que Hazard havia tornat amb moltes ganes de demostrar, que havia tornat en plena forma. Doncs home, si és així, no ho ha demostrat. I mira, ara el Cacereño tindrà un corna favorable al costat dret de l'atac, l'ha forçat amb el dorsal 9 Solano.
A veure què és el córner, doncs.
A veure el córner, perquè el Madrid s'haurà de defensar. Garci era, no Solano, el futbolista que forçava el corno, un dels futbolistes que ha entrat ara a la segona meitat, l'únic defensant la porteria del Real Madrid, pica el corna precisament Garci, el primer pal, refusa ben col·locat amb el cap Álvaro Rodríguez, aquest nano que té planta, ja l'estem veient amb el dorsal 39 a l'esquena. Hi haurà servei de banda favorable al Madrid després de que Gomis, el futbolista del Cacereño, enviés la pilota directament a fora de banda. Incidències a banda del gol de Rodrigo, lesió d'Odriozola. És curiós perquè...
No té sort aquest nano, eh?
Odriozola avui debutava amb el Madrid aquesta temporada. Jugava el seu primer partit, li ha donat la confiança a Ancelotti. Bé, no confia en ell. De fet, es va estar parlant de si sortia, no sortia, al final es va quedar. Va estar ja setmanes lesionat, ara estava disponible per disputar un partit de Copa, doncs lesió muscular, sembla que la part posterior de la cuixa esquerra ha hagut d'entrar Vallejo en el seu lloc, també han entrat al descans Valverde i Rüdiger per dos dels altres assenyalats. Aquests més titulars, Tchouaméni i Militao, que han disputat només 45 minuts, que han estat molt malament, i que Ancelotti els ha dit, sabeu què, si no teniu ganes de jugar, cap a la dutxa, i ara entraran dos més. Doncs... I són dos dels assenyalats, a més de Hazard.
No tremola el pols, eh? Ancelotti, tampoc a Diego Martínez, que avui ha fet el mateix al descans en el partit contra l'Espanyol, quan l'Espanyol estava perdent, i li ha servit per reaccionar al conjunt blanquiblau i guanyar 3-1 al Celta, com dèiem. També ha passat ronda el Villarreal, que ha guanyat 1-5 al camp del Cartagena, i el València, també és a vuitens de final, ha guanyat 0-3 al camp de la Nucía. I del que tenim ara en joc, més enllà del Cacereño Real Madrid, hola, Xavi Puig.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, com tenim la resta de la Copa?
Doncs ara mateix caurien dos primeres en aquesta eliminatòria. L'Elx, que està perdent 1-0 al camp del Ceuta, més està jugant amb 10 per l'expulsió de Tete Morento. L'equip de Machín ha marcat el Ceuta a les acaballes de la primera part de penal Rodri, i també està perdent el Rayo 1-0 al camp de l'Sporting amb gol dels estudiants de Milovanovic. El Rayo, per tant, seria una altra de les primeres que cauria en aquesta ronda dels setzens de final. A banda, tenim un Llevant 2, Getafe 2, una altra primera patina. El Getafe, dos gols de Munir, l'ex del Barça per l'equip madrileny, però Postigo i Muñoz han marcat pel Llevant, i ara mateix ens n'aniríem a la pròrroga al Ciutat de València en aquest 2-2 entre un de segona, com és el Llevant, i un primera, com és el Getafe.
Déu-n'hi-do, com està la jornada de Copa, eh? Amb aquestes sorpreses, algunes relatives, no? Perquè ja sabem que molts equips de primera aprofiten per fer jugar els menys habituals, però no deixa de ser sorprenent que un equip d'inferior categoria estigui eliminant un de primera divisió, com és el cas del Ceuta contra l'Elx, o de l'Sporting, del Pito Abelardo contra el Rayo Vallecano. I també tenim Premier en joc, no? Xavi, n'hem estat pendents durant tot el vespre, també durant la transmissió de l'Espanyol.
Sí, està jugant el líder de la Premier, l'Arsenal, que es queixa ara i reclama un penal.
Ui.
Mm. Per un, després d'una centrada des de la banda esquerra, ara veiem una altra repetició, i toca el colze, no? Sembla, amb el braç una mica estès, veurem si el VAR intervé.
Ui,
o no. El VAR
diu
que res, que juguin.
No ho entendré. Jo no ho entendré mai, això de les mans.
Play, Arteta emprenyat com una mona, parlant amb el... No, l'entrenador del rival, l'entrenador del Newcastle. Ara hi ha un enfrontament aquí entre els dos entrenadors, també amb el quart àrbitre per allà al mig, 0-0 ara mateix el marcador de l'Emirates.
És que és el 95,
l'afegit,
no?
Sí, l'afegit de la segona meitat. Per tant, l'Arsenal, en cas d'empatar el partit, quedaria amb 7 punts més que el City. Això sí, amb dos partits encara pendents pel City, el que ha jugat aquesta jornada, que jugarà dijous al camp del Chelsea, i un que encara arrossega també l'equip de Pep Guardiola. També en aquesta Premier està jugant el Manchester United, rival del Barça a l'Europa League, i està guanyant 2-0 contra el Bournemouth. Ha marcat Casemiro el primer, el 23 de la primera part, i Luke Shaw ha marcat el segon, el 4 de la segona. Aquest United, que des que ha tornat la competició després del Mundial, ha guanyat els 4 partits que ha jugat, un de Copa de la Lliga i 3 de la Premier. I també a la Premier, ara en joc ja el Leicester 0, Fulham 1, a punt d'acabar-se, i s'ha acabat l'Everton 1, Brighton 4.
Això és el que està passant al món del futbol, a la Copa del Rei i a la Premier League, amb aquests partidassos que tenim encara en marxa i en el tram final. Déu-n'hi-do amb el United, que arribarà fort aquesta eliminatòria contra el Barça del mes de febrer, de setzens de l'Europa League. A Càceres, alguna novetat, Ballera?
Cap novetat. De fet, el joc ara bastant aturat, perquè hi ha reguitzell de canvis a un i a l'altre costat. És veritat que ha fet Ancelotti un canvi, ha marxat Marco Asensio i ha entrat Sergio Arribas, aquest no debuta, aquest ja havia jugat amb el primer equip del Real Madrid. També canvis al Cacereño, ja molta gent amb rampes. 8 minuts, una mica més, perquè s'acabi el partit. Cacereño 0, Madrid 1, val encara el gol de Rodrigo al 24 de la segona.
Mira, aguanta un moment que anirem cap a Fontejau, perquè avui també, més enllà del futbol, hem tingut un partit important a la Lliga CB, un duel català entre el Bàsquet Girona i el Joventut de Badalona. L'ha viscut en directe el Marc Mundet des de Fontejau. Hola, Mundet.
Hola, bona nit, Aleix. Efectivament, victòria dels gironins per 79 a 66 en un partit que els d'Eito García Reneses han dominat gairebé els 40 minuts. Quarta victòria de la temporada pels blanquivermells, que surten de les posicions de baix i s'enfilen fins a la 15a posició. És cert que el Betis ha guanyat aquesta nit el seu partit amb la Gran Canària, que el tall del descens continua estant a una sola victòria i que encara s'han de jugar partits demà, però és una gran dosi d'autoestima per un equip que va rebre un bon cop de pal en l'últim partit de l'any a Manresa. Per contra, partit molt fluix del Joventut, dels pitjors que se li recorden aquesta temporada, irreconeixible, competitiu amb prou feines, 7-8 minuts, que veu com es trenca d'aquesta manera la ratxa de 6 victòries seguides que portava la CB. Val a dir que l'equip de Carles Duran es mantindrà 6è a la classificació amb 9 victòries, 5 derrotes, màxims anotadors, Cameron Taylor 19 punts, Andrés Felip amb 11, a expenses ara del que es pugui dir a la zona mixta.
Bona victòria, doncs, del Girona. Després tornarem a veure què diuen tant els uns, els guanyadors, com els altres, els perdedors, avui a Fontejau. Ara, però, ens quedarem a veure si hi ha miracle a Cáceres.
Doncs mira, que ataca el Cacereño a 7 minuts pel final, defensat per Camavinga. Solano, que li pren la pilota, Ceballos posa a córrer, posava a córrer Álvaro Rodríguez, ha tallat bé la defensa del Cacereño. Ha estat Molina, un dels centrals, obertura cap a la banda dreta, la centrada de Garci. Ui, això ha estat una centrada, ha estat un misto. I per què? Doncs perquè la gespa no està bé.
Hi ha conills.
I Garci, quan, exacte, Garci, quan ha impactat amb la pilota li ha fet un bot abans i ha sortit molt desviada aquesta centrada de l'extrem dret del Cacereño. Ha estat una constant, durant tot el partit. No hi havia cap jugador que la donés a la primera. No hi havia massa jugades al primer toc, perquè primer s'havia de controlar bé la pilota i després s'havia donat la passada. De fet, si us hi fixeu, si algú està mirant el partit per televisió, veuran com això, com hi ha molts controls. Ui. Mira, ara, per exemple, la passada de Vallejo cap a Lunin. Mare de Déu, carbó li ha enviat Vallejo a Lunin.
És que es queixa el porter, perquè és una passada d'enemic.
Home, obre els braços l'ucraïnès dient, què fas? No saps en l'escenari en què estàs jugant? El seu company, Jesús Vallejo, l'ha desviat directament a fora, continua atacant el Cacereño, la penja de dins de l'àrea, allà hi és Rüdiger, que la posa amb el cap, Valverde exigint el joc cap a la dreta, es queixen d'una falta a Lucas Vázquez, l'àrbitre quadra Fernández, la xiula, falta favorable al Madrid, mentre Ancelotti mastega xiclet. El Madrid ha vingut a Cáceres a passar l'eliminatòria, però sense fer un joc brillant.
Està fent el mínim possible,
sí,
i exigible.
Amb
per
la
passar.
Llei del mínim esforç, de
totalment,
moment.
Totalment. S'ha sí, sí. acabat el partit del líder de la Premier, Xavi?
Sí, s'ha acabat, i amb l'empat a 0 al marcador, per tant, punts que es deixa, que no se'n deixa molts l'Arsenal en aquesta temporada, que això sí que permet continuar al capdavant de la classificació. Ara l'actualitzo, la classificació, és veritat, li treu 8 punts i no 7 al Manchester City amb aquesta victòria.
El punt d'avui, no?
A l'Arsenal amb el punt d'avui. Per tant, el City, que té un partit complicat al camp del Chelsea, de fet hi ha doble enfrontament, Chelsea-City, un de Lliga dijous al camp del Chelsea i un de Copa diumenge al camp del City.
En 3 dies jugaran 2 cops, una de la Copa i la Lliga, sí. El City a 8 punts, hauria de guanyar el Chelsea per posar-se a 5 i després hauria de guanyar el duel directe amb l'Arsenal per posar-se a 2 i tenir alguna opció en aquesta Premier. De moment l'equip d'Arteta, tot i l'empat d'avui, disparadíssim, 17 jornades, 44 punts, una autèntica barbaritat.
I mira, falta el United, marca Rashford per acabar de sentenciar del tot si no ho estava ja al partit. Manchester United 3, Bournemouth 0.
Ballera, Cáceres.
A Cáceres, una mica més de 4 minuts pel final del partit, més l'afegit, la rematada directament a fora. Molt optimista era aquest xut d'un dels futbolistes del Cacereño. Ha marxat l'esfèrica desviada. Comentàvem també abans a la redacció, cromàticament no són les dues equipacions les més diferents del món. A banda de la del Cacereño és similar a la gespa que hi ha avui a l'estadi Príncipe Felipe, televisivament no són les equipacions que més es diferenciïn del món, la veritat.
No, no gens.
Es diferencien, però es podrien diferenciar bastant més.
És que a més el Cacereño va de verd fosc, però pantaló i mitjeta blanc, no? Clar, i després el Madrid va d'aquest violeta, que és clar, i a vegades es confonen, sí. Tens raó. Has de tenir una bona televisió, no, Puig, perquè es vegi bé, això.
Sí, sort que aquí... Val,
sort que aquí la tenim, a l'estudi.
A veure, el Madrid acabarà el partit defensant-se, eh? No, no, se, no li caben els anells.
Sí. Ara hi ha un problema amb l'antena, que no sé què passa, sí, que es veu entretallat.
A veure, Pedro Ramírez, la penja. Ui, una altra centrada que surt malament perquè volta la pilota abans que impacti amb el peu del futbolista del Cacereño. Ara la pilota bombejada a la frontal de l'àrea. I és Vallejo, que la posa i la toca amb el cap. També la volia tocar amb el cap Ceballos. Li quedarà un altre cop a Vallejo, que surt al tall, envia la pilota fora, banda pel Cacereño.
Perquè una pròrroga, què? T'agradaria, Ballera? Sí, eh?
Home, sí. Sí, sí, eh? Sí, clar. Què vols dir? No t'agradaria una pròrroga? Sí. Aquí el Príncipe Felipe. Està ple avui l'estadi del Cacereño. De fet, no és que estigui ple, és que al fons, als gols, hi veieu gent... però normalment no hi ha públic en aquest estadi. El que passa és que han habilitat unes grades supletòries als dos fons de l'estadi perquè estigui a petar de gent, i hi ha 14.000, 15.000 espectadors avui al Príncipe Felipe. Ara groga per obstaculitzar el servei de la falta, diria, per Pedro Ramírez, i no sé si per Camavinga també, per protestar. Sí.
Bé, és que s'han xutat la pilota els uns als altres. Vull dir, ha fet una falta molt, molt clara. Diria que és Pedro, no?
Sí, Pedro... No, és el dorsal número 6, que el tinc per aquí, Clausi. Clausi és l'home que ha fet la falta i que ha rebut la groga.
I però després... El 17, no?
El 17, Pedro Ramírez, efectivament, és qui rep la pilotada de Camavinga, no? Que veu la groga.
Va, a veure si tenim sort, va.
Dos minuts més l'ha afegit.
Una mica d'emoció, com a mínim, en aquesta copa.
A veure, tampoc és que s'hagi perdut molt de temps. És veritat que hi ha hagut... molts canvis, per tant jo crec que potser 4 de la propina sí, però
espera, que hi ha gol sorprenent a la copa.
Van acabar de sentenciar el partit, per tant un primer que se'n va fora, el Rayo Vallecano marca l'Sporting al segon, Sporting 2, Rayo 0, dos més l'ha afegit perquè s'acabi el partit al Molinón. Es quedarà sense poder jugar Copa Raúl de Tomás aquesta temporada, que avui era baixa per lesió, doncs la Copa no la veurà, no l'ensumarà aquest any RDT.
Només li queda la Lliga, RDT, a veure si el veiem jugar aquesta temporada amb el Rayo Vallecano. I l'Sporting, doncs mira, si el Barça passa demà amb l'Intercity, a mi m'agradaria tornar al Molinón, al Barça. Seria un bon rival a vuitens. Primer s'ha de fer la feina, demà contra l'Intercity, ara en parlarem. Últims minuts a Càceres.
Puntada llarga de Rüdiger, buscant la punta dreta, la lluita, el nano jove Ribas, que fa falta, ara s'ha de servir la falta, entrem ja en l'últim minut de partit, a banda de l'afegit que el senyor Cuadra Fernández vulgui donar de propina, la passada cap a la punta esquerra, hi haurà falta, aquesta s'ha de penjar, aquesta s'ha de penjar, la falta sobre Manchón, jo no tindria cap mena de dubte, eh? Veient com està el camp ja a aquestes alçades de partit, la falta de Lucas, un pèl, per mi, matussera, innecessària pels interessos madridistes. El Cacereño tindrà una falta per penjar-la, jo crec que efectivament pujaran les torres. Cuadra Fernández diu que s'ha de picar una mica més cap endarrere, 15 segons pel 90. El Príncipe Felipe està guanyant el Madrid només per la mínima. Cacereño 0, Madrid 1. A veure... tothom pràcticament a dalt, el porter encara no... Ui, la falta, que malament, l'ha picat el Cacereño, ha quedat molt curta, encara, però el rebot és pel Cacereño, l'obertura cap a la banda esquerra per Garci, li traurà a Lucas Vázquez, se la quedarà el Madrid a la dreta, i a més fa falta el conjunt local, 3 només d'afegit, jo em pensava que serien 4, però només en seran 3, falta de Solano sobre Lucas.
Sí, molt clara també la falta... i el Madrid, que sense fer massa res sembla que s'emportarà aquesta eliminatòria, perquè entre l'estat del terreny de joc i que la gent del Cacereño els veig morts, vull dir, en aquesta falta no ha pogut ni aixecar la pilota pràcticament el jugador del Cacereño.
Sí, sí, es nota, de fet és el que hem anat veient en les últimes edicions de la Copa i també en aquesta, quan van passant els minuts, els equips de superior categoria acostumen a d'alguna manera a fer mostrar la seva superioritat, sobretot al tram final pel tema físic.
Compte que hi ha gol.
Una altra primera que se n'aniria al carrer, el Getafe, que va de marcar el Llevant al tercer, el temps d'afegit de la segona part, Llevant 3, Getafe 2. Per tant, Getafe i Rayo ara mateix eliminats als setzens de final d'aquesta Copa.
Déu-n'hi-do. Aquí, qui no vagi en compte, se'n va cap a casa. Mira què li està passant al Getafe o al Rayo Vallecano. Cáceres, Ballera.
A Cáceres menys de 2 minuts ja perquè s'acabi. Guanya el Madrid 0-1. Té la posició, té la possessió el Cacereño, que és a punt de perdre-la. És que mireu la gespa, mireu la gespa ara. Està molt malament, no es pot jugar per terra. El Cacereño intentar jugar per dalt. A veure, aquesta jugada individual per la punta dreta, una altra centrada, un altre bot, un altre talp i una altra pilota que marxa per servei de porteria.
Sí.
Per la línia de fons.
És que no, jo crec que no s'ha d'intentar conduir o intentar fer algun un contra un o algun dribbling. No? Pilotades, tu, com abans, el futbol d'abans, pilotades i que hi hagi un refús, un rebot o alguna cosa.
L'entrada era de Garci, bolista que ha entrat també a la segona meitat. Queda res, això. 70 segons perquè s'acabi el partit, 1 minut i 10 segons perquè xiuli l'àrbitre Cuadra Fernández, l'únic que farà el servei de porteria. Ja hi ha alguns operaris que es col·loquen al voltant del terreny de joc perquè no hi hagi cap invasió de camp. Veurem si ho aconsegueixen. Sempre n'hi ha algun que salta i temo que no hi haurà cap excepció tampoc avui aquí a l'estadi Príncipe Felipe de Cáceres. 45 segons, ara sí la té el Cacereño, però molt lluny, encara a la prop de la divisòria, amb un servei de banda. Ho tornarà a ser perquè Ceballos l'ha enviat a fora.
Tots amunt, fins i tot el porter. Vinga, que és l'última.
A veure... el servei de banda que encara no es fa efectiu. Ara sí, Pedro Ramírez la deixa cap a Solano, aquest cap endarrere, la penjarà al central Molina, des del cercle central fa una obertura cap a la banda esquerra, la pilota despenjada cap a Lunin. Aquí morirà el partit, aquí morirà el partit. Lunin la controla amb el pit, es llença a terra, la bloca i queden 10 segons mal comptats perquè s'acabi l'enfrontament i l'eliminatòria. El Madrid passarà als vuitens de final amb la llei del mínim esforç contra un equip de segona federació. 2 segons, final. Final del partit, Cuadra xiula, una genialitat de Rodrigo. Fa que el Madrid avanci a la Copa del Rei. Cacereño 0, Real Madrid 1.
La llei del mínim esforç, però el Madrid ha passat a vuitens de final, juntament amb l'Espanyol, el Villarreal i el València. Aquests 4 equips de primera seran el bombo dels vuitens de final. I ara estem pendents de la resta d'eliminatòries, que és on hi ha les sorpreses, Xavi.
Sí, els tres primeres estan caient ara mateix, l'Elx, el Rayo Vallecano i també el Getafe. De fet, avui han jugat 8 primeres i fa pinta que 4 se'n van fora. Un ho sabíem segur perquè hi havia duel directe entre primeres en l'Espanyol Celta, però 3 més. Per tant, la meitat dels primeres que han jugat avui no passen als vuitens de final d'aquesta Copa del Rei. L'Sporting que ho té fet, li queda res, mig minut al partit. Sporting 2, Rayo 0. Li queden també menys d'un minut al partit al camp de la Ciutat de València, on hi ha ja estomacades, picabaralla grossa entre els jugadors del Llevant i del Getafe. Està pistoler ara l'àrbitre, traient targetes. Mira, i una vermella, fins i tot. Algun jugador del Llevant he cregut veure, perquè com a mínim dues grogues i una vermella s'han vist en aquest moment, on s'ha disfressat de Mateu Laoz, l'àrbitre del partit al Ciutat de València. 3-2 passarà per el Llevant l'eliminatòria i a punt d'acabar-se el partit a Ceuta l'Elx de Pablo Machín, que potser li anirà bé també caure a la Copa perquè centrar-se en la Lliga, on només ha sumat 4 punts en el que porta de competició i té una feinada de por per intentar treure el cap, si és que ho pot fer, d'aquesta zona de descens a la segona divisió. S'acaba primer el partit al Molinón, 2-0, l'Sporting per tant de Belardo classificat pels vuitens de final de la Copa del Rei.
Deu estar content l'Edu Polo, company del Mundo Deportivo. Hola, Edu, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Tu demà, Oviedo Atlético, no? Tu com a Simeone, Oviedo, no? Oviedo.
Amb l'Oviedo, esperant un Oviedo-Barça, seria el partit que més il·lusió em faria,
sí,
més que una final de Champions. Aquesta, bueno, ara ja no és possible, però sí, quasi més que la final de Champions.
Ostres, sí, sí. Passa que és una empresa complicada demà, no, l'Atlético?
Sí, home, és molt difícil, però l'Atlético tampoc està molt fi i l'Oviedo, des que va arribar Álvaro Cervera, està millorant. El que passa és que al final, ara ho dèieu amb l'Elx, aquests equips al final, en el fons, el millor que els hi pot passar és caure a la Copa, perquè la Copa no l'Oviedo no la guanyarà i et provoca un desgast innecessari entre setmana que després acabes pagant a la Lliga.
Sí, però mira aquell any el Mirandés que va anar fent i després va acabar pujant a segona, vull dir que li va anar, sí, bé la Copa per creure's que era un equip que
podia
estar...
Hi ha casos puntuals, però normalment... Com
Pablo
equips,
Infante.
Sí, sí, hi ha casos puntuals, però normalment aquests equips després a la Lliga ho paguen.
Invasió de camp al camp del Ceuta per celebrar la classificació d'aquest equip de primera federació per els vuitens de final de la Copa. L'Elx ha eliminat un primera que cau en aquesta ronda de setzents.
Tenim per aquí també l'Àlex Pintanel. Hola, Pintanel.
Què tal?
Què tal? Molt bé. Bon any, per cert, Edu,
bon any,
Àlex, que no ho sabia bé. S'ha començat bé l'any?
Sí, sí, sí.
Sí, tranquil. Sí, home, has fet ja el primer running o no?
Doncs encara no.
Encara no, eh?
Perquè no hi ha coles i això complica la logística diària.
Molt bé, molt bé. Què t'ha semblat la Copa, de moment, nen? Aquestes sí. petites sorpreses, no?, que estem veient avui, el Rayo, ara el Getafe, no?
S'ha de vigilar. Ja ho hem dit, és veritat que no ha patit, però al final el marcador és molt just i fixa't, després en parlarem del Barça, no?, que al final veus la convocatòria del Barça, no hi ha gent del filial i està... o només s'han quedat a casa Lewandowski i Pedri, no? Per tant, aquestes primeres eliminatòries són complicades i no te n'has d'enrefiar de ningú.
I també tenim per aquí l'Andrea Ginés. Hola, Andrea.
Bona nit. Veig que teles noves no, però micros nous sí, eh?
Sí,
almenys,
home,
no
ha començat l'any amb uns micròfons nous, maquíssims, lluents, amb aquests colors corporatius.
Ah, molt bé, clar que sí.
Les hem demanat a la carta.
El micro és el del cagatió, no? Que teniu aquí sobre,
correcte,
que ocupa més que la taula.
No, és veritat que són lluents i macos, eh? Sí, sí, les espumetes perfecte. Noves, el micròfon nou d'aquí de l'estudi de RAC1. Sí, sí, home, ens hem portat molt bé per Nadal. Home. Ens hem portat molt bé. No?
Bueno, el micro és el mateix, eh? Vull dir, l'únic que ha canviat és l'escuma. I el micro...
Ja li ha tret la màgia.
El micro des del 2000, que crec que és aquí, en aquest estudi.
I funciona bé, són micros líders, eh? Vull dir que encara funcionen.
Sí, sí. Mira, s'acaba el partit del camp del Llevant, per tant, el Llevant classificat, el Getafe eliminat, tres primeres cap a casa, més el Celta, que ha caigut també contra l'Espanyol.
Déu-n'hi-do, la jornada d'avui. I s'acaba també, mira, el United 3, Bournemouth 0, que deies, per tant, el United on fire, guanyant una jornada més i jugant bé a futbol, eh? Pel que l'han vist últimament, jugant molt bé, sense Cristiano Ronaldo, que avui és notícia perquè l'han presentat amb l'Al Nassr. Has estat seguint la presentació, Puig, després l'escoltarem. Què tal? Un titular així del que t'hagi semblat?
Bueno, Cristiano 100%, el gran titular és tinc un contracte únic perquè sóc un jugador únic.
En su salsa.
A mi em sembla brillant aquest.
No, i després ha fet un post a Instagram que també acaba amb una frase... d'un ego espectacular, ara no recordo quina era, però també d'un ego espectacular. Espectacular.
No, l'escoltarem, perquè ha estat una cosa fastuosa, opulent, vull dir, com és ell? És que jo crec que ha anat a parar on havia d'anar a parar, no? On hi ha calés i tot llueix, que és a l'Aràbia Saudita. Bé, els països àrabs, no?, que són molt també d'això, no?, de molt d'or, de molta ostentació i tot això.
Li encanten a Cristiano.
I aquestes coses li encanten, clar que sí. 3 i les 11, vinga, ja tenim la taula muntada. Gràcies, Puig, gràcies, Ballera.
Fins
estem pendents de reaccions i ara de seguida obrim tertúlia. Aquí amb l'Àlex Pintanel, l'Edu Polo i l'Andrea Ginés. Hem de fer la prèvia de l'Intercity-Barça. Has parlat, Xavi, i ha estat una roda de premsa, crec que molt interessant, més enllà del que la Copa signifiqui, de les rotacions que pugui fer, encara s'arrossega moltes coses de les que van passar dissabte en el derbi, i avui hem quedat, el tu diràs, amb Juanfran Torres, ex de l'Atlético, ex de l'Osasuna, ex de l'Espanyol. Hi ha molta gent que no ho recorda, però Juanfran Torres el 2006 va guanyar l'última Copa del Rei amb l'Espanyol i va ser protagonista en aquella temporada. I ara mateix és el vicepresident esportiu de l'Intercity, Juanfran Torres, un cop s'ha retirat del món del futbol. Per tant, de seguida el saludarem també en directe per fer la prèvia d'aquest Intercity-Barça de demà, que viurem en directe a RAC1 a les 9 de la nit.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i el 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Tu diràs amb Aleix Pariser. All the screens of their lives, screaming into space to drown them out.
Aquí seguim, els del Tu Diràs. Escolta, si no sabeu què regalar aquest Nadal, us donaré un... aquest Nadal, aquest Reis, aquestes festes...
Els que anem tard...
Sí,
va bé.
Un consell. MotoGP és el regal aquest any. A més, el Gran Premi d'aquí de casa nostra, el Gran Premi del Circuit de Barcelona-Catalunya, ha canviat de dates, es farà al setembre del 2023, eh? 1, 2 i 3 de setembre de 2023, per començar el mes de setembre, la gran cita del motociclisme, aquest Gran Premi Monster Energy de Catalunya, MotoGP, al Circuit de Barcelona-Catalunya. I fins al 5 de gener, fins aquest dijous, podeu comprar l'abonament dels 3 dies amb un 20% de descompte. No us ho penseu més i feu el millor regal per aquest Reis entrant a circuit.cat. Allà trobareu tota la informació per comprar entrades amb un 20% de descompte pel Gran Premi 1-2-3 de setembre del 2023. Bé, amb ganes de Barça, suposo, no? Després del Mundial. Del derbi, algun comentari?
Oh, amb ganes de treure'ns el regust del derbi més aviat, no?
Sí. Futbolísticament i extraesportivament, no, també?
Sí, correcte.
Perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, però com porto dient des de dissabte, estic veient un ambient negatiu. El Barça encara és líder.
És que és increïble.
Ha punxat avui l'Arsenal, ha punxat el City, ha punxat el Liverpool, ha punxat el PSG. El Madrid va guanyar com va guanyar i ha guanyat com ha guanyat el Cacenys. És a dir, postmundial, a tots els grans els hi ha costat molt arrencar. Molt, moltíssim. No només el Barça. El Barça va fer una primera part molt bona, podia haver golejat tranquil·lament i acaba empatant. Però d'aquí, als articles que he llegit, sembla que el Barça vagi 16è a la classificació. I està líder. Que ha empatat un partit només després del Mundial.
El problema és que vam marxar amb la sensació aquesta, que ja havíem marxat moltes altres vegades recentment, de que el Barça va poder matar el partit i una vegada més
sí,
no ho va fer.
Si no dic que sigui
per
perfecte,
això
parlo
de canviar la sensació. Que tens tota la raó.
Hi ha un terme mig.
Veient els números, el Barça està bé. Està bé. Però les sensacions contra l'Espanyol, que no estava bé, crec que haguessin pogut ser molt millors. La primera part potser deixant la banda, que crec que estic amb tu, Edu, que va ser bastant bona.
I crec que s'han de posar les coses en context, com diu l'Edu. És que al final sempre estem igual, no? Ara, si guanyes l'Atlético Madrid, ja una altra vegada el Barça no sé què. O sigui, que no pot ser anar donant toms cada dos per tres. I un dia que guanyes, doncs, ets el millor, i quan no guanyes, doncs, la crisi, l'equip o no sé què. Jo, on crec que sí que ha d'incidir, Xavi, estic convençut que incidirà, i de fet ho he dit moltes vegades, és el motiu pel qual l'equip li costa ser regular i desconnecta dels partits. Perquè realment, jo crec, i la sensació que em va deixar l'Espanyol és d'un equip pobre, d'un equip feble. Crec que el Barça és molt superior, sobretot a la primera part, i no deixa de ser curiós que quan el Barça relaxa, quan el Barça juga amb el marcador i quan l'Espanyol empata, el Barça, quan torna a apretar l'accelerador, quan té dues ocasions claríssimes, les de Christensen i Lewandowski. I per tant, per mi, és incidir sobretot, perquè l'he passat moltes vegades al Barça, no només amb Xavi, amb altres entrenadors, el motiu pel qual al Barça li costa ser regular i li costa mantenir el to i el nivell durant els 90 minuts. Per mi això és el que ha de treballar Xavi, no tant amb si perds punts o no, en aquest cas en concret.
Sí, potser la falta d'intensitat en alguns moments de la segona part, potser, o el fet que aquella possessió estèril que hem vist tantes vegades, potser això el que desespera una mica, no? Perquè dius, hòstia, tornes de la competició, la gent va al Camp Nou amb ganes de veure futbol i veus un equip una mica pla en alguns moments, no sé si cansat, no sé si encara en falta de mecanismes, però és cert que estic d'acord amb tu, Edu, que en el futbol exagerem moltíssim, no? I potser el que hem de deixar és una mica de marge, dos, tres, quatre partits aquest mes de gener, a veure com
clar,
evoluciona,
si això
no?
Va malament i els propers partits del Barça segueixen sense guanyar, doncs sí que hi haurà motius per preocupar-se, però per un partit tot el que s'està dient jo crec que és exagerat. Que hi ha un problema de manca d'efectivitat i d'accés de dependència de Lewandowski? És evident, i s'ha de solucionar. Que això que deia l'Àlex és una cosa que al Barça li passa fa anys, que segurament dona els partits per guanyats abans d'hora i s'ho creuen massa, i llavors és quan baixes l'accelerador i quan això no et pot passar.
I amb un 1-0 menys.
Amb un 1-0 molt menys. I contra un Espanyol que aquell dia ho donen encara més que ningú, doncs menys encara. Són coses a millorar, òbviament hi ha coses a millorar, però sense ser catastrofista a l'extrem que estem arribant.
Tu creus,
Home, i tant.
Però s'ha de vigilar perquè amb aquest context la Copa del Rei és perillosa.
Sí. I més, ara sentirem Xavi Hernández sabent que demà hi haurà canvis i que, per tant, tornen a ser jugadors que no tenen mecanismes potser adquirits, que voldran demostrar més del compte, que tindran aquella ansietat de voler-ho fer bé per guanyar-se el lloc a l'11. I a vegades falta una mica d'acoplament, no?, entre alguns futbolistes i això fa que costi. De fet, ara ho repassarem, però al Barça li ha costat, des que s'ha canviat el format de la Copa, li ha costat, normalment tirar endavant aquest partit de setzens de final contra un equip sempre d'inferior categoria. Abans, però, ara que parlàvem d'això del derbi, la impugnació de l'Espanyol d'ahir. Tot el que ha passat amb la catalaníssima Lewandowski i aquesta impugnació per l'alineació indeguda de l'Espanyol. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, què en sabem d'això? En sabem alguna cosa avui?
Sí, el comitè de competició s'ha reunit aquesta tarda i ha estudiat la impugnació de l'Espanyol. De moment el que ha fet és traslladar-li al comitè de competició, li ha traslladat al Barça la impugnació i ara el club blaugrana té 3 dies per respondre si ho consideren. De fet, tot plegat es tracta d'un formalisme i des del Barça reiteren tranquil·litat i que és un cas tancat per ells. De fet, en aquesta línia s'ha pronunciat Xavi avui a la roda de premsa.
Bé, nosaltres hem fet el que ens han dit, no? Això ha sigut d'un jutge i nosaltres hem fet el que ens han manat, res més, vull dir que no hem fet més que seguir les instruccions d'un jutjat, no? En aquest cas, d'un jutge. Per tant, hem fet el que tocava, res més. L'Espanyol creu que ha de fer això, doncs, que ells creuen en lo correcte, nosaltres hem fet el que tocava, res més.
Xavi ha assegurat que la situació no és fàcil per ningú, ni per l'equip, ni pels rivals, tampoc pel jugador, alhora que s'ha mostrat convençut que Lewandowski podrà jugar diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid, és a dir, que se li mantindrà la cautelar i que el TAT no es pronunciarà abans. El comitè de competició, hem dit, s'ha reunit aquesta tarda, li ha traslladat al Barça la impugnació, però no s'ha pronunciat de moment sobre el fons de la qüestió, sobre la impugnació. De totes maneres, s'espera que la resposta del comitè sigui en la línia de l'expressada hores del derbi en la queixa que va presentar l'Espanyol i que és que el comitè no pot deixar sense efecte una resolució judicial. Aquesta resolució, aquesta pronunciació sobre el comitè serà en principi quan es tornin a reunir ja la propera setmana. I un apunt més sobre recursos i targetes: no hi haurà recurs per cap de les grogues que va veure dissabte Jordi Alba, per tant el lateral no podrà jugar diumenge al Metropolitano.
Voleu dir alguna cosa sobre tot aquest cas de comitès, tribunals i impugnacions?
Jo vaig entendre el seu dia que el Barça apareix a l'última instància i apures totes les vies possibles perquè jugués Lewandowski. Entenc que l'Espanyol, evidentment, tot i que probablement no prosperi, entenc que l'Espanyol també jugui les seves cartes i intenti anar fins al final. Vamos, tant una cosa com l'altra, però decidir jo.
Sí, que si al final els comitès s'haguessin reunit després del partit de l'Osasuna Barça, que va ser a principis del novembre,
el dia 9,
s'haurien esgotat els plaços i ara no estaríem així. Però clar, com que no hi havia lliga, ja ens reunirem. I ho van deixar, llavors el Barça sí que va esgotar els 15 dies. Si s'haguessin reunit en aquell moment, ara ja tindríem la sanció i sabríem si Lewandowski pot jugar, no pot jugar, no hauria jugat contra l'Espanyol, segurament. Avui, per exemple, acaba de sortir la sanció en aquesta reunió del comitè de competició a Sergio León, jugador del Valladolid. 2 partits. Un per la vermella i un per dir-li a l'àrbitre què cara tienes. És a dir, tocar-se el nas són 2 partits, dir-li què cara tenéis és 1 partit. És a dir, el problema no és el Barça o l'Espanyol, el problema és el reglament, la federació, el comitè i tota aquesta gent que no sé com funciona i que tenen un criteri que no s'entén.
Bé, Lewandowski, si hi ha la cautelar encara i el TAT no s'ha pronunciat, ahir ens deia un advocat especialista que s'han de reunir el divendres. Divendres és dia 6 de gener, festiu. Per tant, no sé si el TAT es reunirà el dia 6. És a dir que...
En tens algun dubte?
No, cap ni un. Però vull dir que això afavorirà el Barça, entre cometes, perquè podrà comptar amb el jugador que li fot gols per un dels partits més importants de la Lliga, que és el Metropolitano. Que després es perd Betis, Getafe i Girona. Sí, potser després el TAT diu ei, la sanció s'ha de complir i es perdrà aquells 3 partits que vinguin, no? Però com a mínim haurà salvat això. Amb l'Espanyol no va servir de res, després.
Però això mai se sap.
Però sí, tenir Lewandowski a priori et dona una mica més de possibilitats, no? Bé, a veure què acaba passant. Anem a la Copa? Va, anem a la Copa. Intercity, un club peculiar.
Sembla un club d'Europa. Amb aquest nom.
Ah, sí?
No, home, sí. Vull dir, a veure, dos sí. Clubs d'Europa, de fet, no? Però és un nom estrany per ser un equip de la
Can. És com si es fusionessin, no? Inter de Milà i Manchester City es fusionessin entre ells. Bé, demà el Barça debuta a la Copa contra aquest equip estrany a qui avui intentarem descobrir-vos una mica més com funciona, quan es va crear i qui en forma part, no? Per exemple, Juanfran Torres, un dels protagonistes que tindrem avui al Tu Diràs. Juga a la Primera Federació, de fet, juga contra els catalans, juga contra el Sabadell, juga contra el Barça Atlètic, contra el Nàstic i contra el Cornellà. I el Barça, Laia, Xavi ha fet una convocatòria bastant titular. L'únic és que és cert que ha donat descans a 2 jugadors clau ara mateix.
Sí, convocatòria de 22 futbolistes sense Lewandowski ni Pedri, que són els 2 jugadors de camp que acumulen més minuts. Xavi els ha premiat amb descans demà. A la llista no hi ha cap jugador del filial perquè la normativa de la Copa obliga que hi hagi 7 jugadors del primer equip mínim sobre la gespa. Hi ha 3 jugadors del primer equip que tenen fitxa del filial, que són Valde, Gavi i Pablo Torre, i d'aquesta manera s'eviten possibles riscos amb alineacions indegudes, que no seria tampoc la primera vegada que la Copa passen casos estranys amb les alineacions.
A Cádiz, en recordo un, per exemple.
Sí. Si tu jugues amb 4 i t'expulsen a un del primer equip, estàs eliminat de la Copa per eliminació indeguda, perquè no arribes al mínim de 7. Llavors, clar, tampoc pots fer...
Has de vigilar.
No pots portar molts jugadors del filial, encara que volguessis.
Clar, això el Barça ho pot fer perquè avui mateix Iñaki Peña ha estat inscrit en fitxa del primer equip per poder jugar precisament la Copa.
Sí, el Barça va presentar ahir tota la documentació pertinent a la Lliga i avui, després de totes les validacions, s'ha inscrit ja com a jugador del primer equip. La voluntat del club era poder inscriure Iñaki Peña, Gavi i Valde durant aquest mercat d'hivern, però possiblement no es podrà perquè no hi ha prou espai salarial. De totes maneres, i pensant en la Copa, la fitxa d'Iñaki Peña era la més urgent. De no haver-se pogut tramitar la fitxa del primer equip, Peña no hauria pogut jugar a la Copa perquè la normativa impedeix que un jugador de 23 anys i amb fitxa del filial o un associat pugui disputar la competició. Iñaki Peña va fer els 23 el passat mes de març i tenia, de fet, fitxa del filial. En tot cas, problema resolt, se l'ha inscrit amb el dorsal 13 i els termes contractuals que tenia fins ara es mantenen mentre es continua negociant la seva renovació, perquè recordem que el porter alacantí acaba contracte el 30 de juny.
Demà punta titular, és evident, no? El Barça ha fet aquest moviment per intentar fer-lo jugar i que Ter Stegen pugui descansar una mica. Ara, amb pinces, i fent mans i mànigues, no? Ara t'inscrivim amb el mateix sou, ja negociarem el contracte, perquè clar, és que el Barça no té fair play ara mateix per fer res.
Això és el que et demostra que això l'Edu probablement no tingui més informació, però que probablement el Barça no podrà fer cap moviment en aquest mercat d'hivern, no?
Ara mateix?
No. Sí, no.
Veient això...
Ho han dit la porta,
queda,
no?
Queda prou clar.
Jordi, Xavi, també Jordi Xavi ho ha reiterat. Sí, un mercat passiu.
Exacte, un miracle inesperat. Ja no hi ha palanques... Per tant, és molt complicat.
Bé, sobre el partit de demà, què n'ha dit Xavi a la prèvia, Laia?
Doncs que la Lliga és la prioritat, però que la Copa també és un objectiu, que juguen per guanyar aquesta competició.
No, per nosaltres és un objectiu. Són guanyar títols aquesta temporada. Evidentment, la Lliga potser és la que guanya més importància havent estat eliminats de la Champions, però la Copa ens fa molta il·lusió, és una competició especial... volem estar competint per qualsevol competició i guanyar aquest títol. Per nosaltres és també molt important.
I ha alertat del perill que pot tenir l'eliminatòria de demà.
I sempre ens ha costat molt el primer partit de Copa i fins i tot com a jugador recordo eliminacions doncs, amb el Figueres, amb la Gramenet. Doncs són partits molt difícils de jugar perquè se't dona com a guanyador, se't dona com a màxim favorit i tens poc a guanyar i tot a perdre. Pots perdre una competició demà i això ho hem de tenir al cap, no? Per tant, hem de posar els cinc sentits de que hem de passar l'eliminatòria. Evidentment, som els màxims favorits, ells són d'una altra categoria.
Té raó, Xavi. Més enllà de les sonades eliminacions a principis de segle contra Figueres, Novelda o Gramenet, el futur recent, ja amb el nou format de Copa, indica que aquesta primera eliminatòria té trampa. Fins ara s'han disputat 3 edicions amb aquest nou format, amb més de 100 equips. La temporada 19-20, el Barça va haver de remuntar al camp de l'Eivissa. Griezmann amb un doblet, el segon gol el va fer ja en el temps afegit, va salvar els mobles. Aquell any el Barça va caure contra l'Atlètic Club a quarts de final. La temporada 20-21, victòria a la pròrroga 0-2 contra el Cornellà, penals fallats pel Barça, aturats per Ramon i gols finalment de Dembélé i Braithwaite. El Barça va acabar sent campió, va guanyar la final contra l'Atlètic Club i l'any passat el Barça tampoc ho va tenir fàcil. El club blaugrana va haver de remuntar el gol inicial de Linares per passar ronda. El camí va durar poc a la Copa perquè a la següent eliminatòria, als vuitens de final, el Barça ja va perdre Sant Mamés i va quedar eliminat.
Déu-n'hi-do, per això, des del canvi de format, Atlètic Club o guanyes la Copa contra l'Atlètic Club o t'elimina l'Atlètic Club, no? Perquè el primer any et va eliminar a quarts de final, l'any passat a vuitens, i l'altre any que hi ha hagut aquest format el Barça ha guanyat el títol contra l'Atlètic Club de Bilbao, que de fet és l'últim títol al palmarès del Barça, no? Aquell de Koeman amb Messi, De Jong fent un autèntic partidàs. Ara anirem al possible 11 i als canvis i a les rotacions, però com veieu el partit d'entrada? Què us imagineu demà, Andrea, d'aquest Intercity Barça?
Una mena de pretemporada, per dir-ho d'alguna manera.
Està bé.
No, a veure, sempre posant l'alerta, perquè ja sabem, ja ho hem repetit mil vegades, que la Copa del Rei sempre t'emporta sorpreses i avui és una prova d'això, no? 4 fora de primera divisió. Però jo crec que és una mica una prolongació del que va ser el derbi, en el sentit de que serà un partit amb canvis a l'11, però canvis molt d'equip titular / jugadors número 12, 13, 14. No crec que faci moltes rotacions, Xavi, en el que entenem com rotacions a la Copa del Rei, d'aquestes que dius, vinga, que jugadors que no juguen gairebé mai, que tinguin minuts.
Ja. Tu què t'imagines, Alex? No.
Perdó, tenint en compte que venim del Mundial. que venim de molt temps sense jugar, sense aquests mecanismes, i amb jugadors que surten de lesions, etcètera, etcètera. Per això dic això de la pretemporada, entre cometes.
No, és que a més, si realment mires jugadors que no van jugar l'altre any, per exemple, Bellerín o Araujo, Alba, si està sancionat, probablement demà pot ser titular, Busquets que no va ser titular, potser juga Dembélé, Ferran, per dir-vos alguna cosa, o sigui, Memphis...
Que et surt un 11 maco.
Et surt un equip amb cara lluís, és un 11 que podria jugar perfectament un partit de lliga. Per tant, en aquest aspecte, jo crec que serà un partit complicat, perquè aquests partits solen ser complicats i perquè sap l'Intercity que té l'oportunitat de la seva vida que es parli durant moltes setmanes d'això, però el Barça està avisat i per aquest motiu Xavi demà, la sensació és que, tot i donar descans a alguns dels titulars, farà un 11 competitiu, o sigui, un 11 d'un Barça que no hauria de caure eliminat sobre el paper.
Res que no hagi fet el Madrid avui, eh? Un 11, hi ha algun jugador... No?
Sí, sí. 12, 13... més, però Ancelotti va deixar més gent a Madrid, em va sorprendre la convocatòria.
Bueno, però si veies l'11 d'avui, no hi ha cap jugador del filial que et sorprengui especialment. Vull dir, hi havia Hazard, hi havia... Sí,
però probablement jo crec que serà més competit l'11 del Barça de la mà que el de... veient les convocatòries, que el del Madrid, crec, eh?
Sí, i la sort que té en diferència del Madrid és que el partit juga el Rico Pérez. Un estadi gran, un camp a priori en millors condicions, perquè el Cacereño era impracticable, i el camp de l'Intercity segurament li aniria pitjor al Barça que no pas el Rico Pérez. I després, jo crec que sí, que l'11 serà pràcticament, ara els anava dient l'Àlex, excepte dos o tres, pràcticament canviarà tot l'equip respecte al que van jugar al derbi, però clar, mires els noms, la parella centrals, Eric Araujo, podria ser la parella titular perfectament
de qualsevol partit de Lliga, sí.
Davant, pot entrar Memphis, pot entrar Dembélé, que el tenen a jugar, pot entrar Ferran
Ansu,
que pot ser un partit perquè agafi confiança, i pot ser un equip, no et diré titular, però que molts jugadors que podrien ser titulars al Barça en condicions normals, per tant, i que tots volen a més reivindicar-se. Bellerín necessita fer un bon partit, al final tothom tindrà coses a demostrar, i amb això, només amb aquesta motivació, el Barça n'hauria de tenir prou, però l'experiència ja ens ha demostrat que són partits molt complicats.
Perquè Xavi avui no s'ha amagat, no, Laia, sobre aquest possible 11 que pugui treure demà al camp de l'Intercity?
No, ha dit que demà serà un partit de rotacions amb minuts pels menys habituals.
La idea es hacer rotaciones, está claro, ¿no? Jugadores que llevan más ritmo, menos ritmo de partido van a jugar, y jugadores que necesitan minutos también, que vuelven de lesiones, que van a ser importantes para nosotros, tipo Ronald, tipo Eric, pues van a participar, está claro, ¿no? Sí, haremos rotaciones.
I també ha parlat d'un dels deures pendents de l'equip, més demà que no hi serà Lewandowski, que és el màxim golejador de l'equip amb 19 gols. Diu Xavi que un dels objectius és millorar l'efectivitat.
Hay que mejorar en muchos aspectos, y uno es este, en la efectividad sobre todo. Hay muchos partidos que no lo hemos tirado para adelante, recuerdo del Bayern de Múnich, ¿no? En la primera parte es por efectividad, y no siempre va a estar Robert acertado. Eso es una realidad. Entonces tenemos que acertar los demás, ¿no? Tenemos que ir sumando goles de segunda línea también. Hablas de la primera línea, pero la segunda línea también. En estrategia, el otro día hicimos un gol y vamos mejorando, la trabajamos. Situaciones de segunda línea, de tiro de fuera del área, llegadas de interiores. Sí, hay que hacer no solo goles con Robert, sino hay que hacer goles de todo tipo. Sí, es una cosa que hay que mejorar, sí.
¿Os preocupa això? Aquesta Lewandowski dependència que sembla que té el Barça en aquest... Bé, en aquest tram inicial de temporada, i pel que hem vist postmundial també, no? Perquè l'altre dia no va marcar i l'equip és incapaç de guanyar. Ja ha passat ja, més cops. L'altre dia ho repassàvem, són Lewandowski deixa de marcar en 8 partits i en 6 el Barça és incapaç de guanyar.
Amb això preocupa. Jo entenc que ha d'haver-hi dependència d'aquests jugadors, com es parla de dependència de Messi o de dependència de Cristiano, que està al Madrid. Jo entenc que hi hagi dependència de Lewandowski, però crec que els altres, a l'embolcall que té Lewandowski, ha de portar més. O sigui, els Ansu, Ferran, fins i tot la gent d'esta segona línia ha de portar més. Això és una realitat. És una realitat.
Has portat a davanters que no són golejadors, excepte Lewandowski. I ara ho estàs pagant. I des de que jugava el Barça amb Neymar, Suárez, etcètera, que no recorda que no hi hagi una dependència d'algú. I això és preocupant, però és falta de previsió.
Sí, falta de previsió, o tornem al problema de l'economia, perquè et vas veure obligat a vendre Aubameyang, que aquest sí que marcava gols.
I tant.
I ara aniria molt bé.
I ajut clar, però... fins i tot, mira, si m'apures.
Sí, però ajut clar era...
Bueno, tenia el factor, sí. Mira el que està fent el Bruges aquest any. A veure, una lliga diferent, etcètera, però bueno, també és un jugador que tot és posat al filial i el preu i el nivell...
Però també l'economia et va obligar a vendre. Primer per això, i segon perquè més per l'edat, amb la fitxa del... No podia pujar i baixar el Barça Atlètic, tenia el mateix problema que té Arinyaki Peña, i era un problema. Però bueno, sobretot Aubameyang, i després que els jugadors de Rafinha s'esperava que tingués més gols, Ferran, que és regular també de marcar més gols, Dembélé va començar l'any molt bé, marcant ja més gols en pocs partits que en tota la temporada passada, però també s'ha estancat. Ansu esperaves que aparegués i que fos més... És evident que falten gols. I la segona línia, que és una cosa que Xavi insisteix en públic i en privat, que xutin, que busquin, tothom ha de marcar més gols, evident.
Pedri, Gavi, no? Hauria de portar una mica més... El cas d'Ansu, per això, hem de donar-li una mica més de marge.
No, a mi em preocupa el tema Ansu. Em preocupa perquè...
És que no acaba d'arrencar, no? I sobretot, tots volem que arrenqui i ell no acaba d'arrencar.
Sí, jo no sé si és un tema físic. Xavi diu que no, la gent que està al costat d'Ansu Fati diuen que no. Tampoc diuen que és un problema mental. Llavors, bueno, és evident que no és l'Ansu d'abans de la lesió. I crec que, jo sempre m'ho he pensat, i crec que és un jugador molt important. I aquest sí que és un jugador que té gol i ho ha demostrat cada cop que sortia a marcar, no? I per mi, ja et dic, no sé què passa exactament amb Ansu, però a mi sí que és un tema que em preocupa, perquè no acabo de veure continuïtat, no acabo de veure aquell Ansu que desequilibrava, aquell Ansu que tenia gol, i vamos, si Xavi pogués tenir un Ansu en condicions, pues, probablement el gol probablement es repartiria entre Lewandowski i Ansu, no? I a mi sí que és un tema que em preocupa, l'Ansu.
És evident que tu parles amb doctors de diversos àmbits i et diuen que una persona que li han obert 3 vegades el genoll, no?, per un menís, doncs evidentment quedarà arreglat i podrà jugar, però home, aquell menís no serà com el que tenies sense que s'hagués trencat, no? Vull dir, no estarà mai al 100%, potser estaràs al 90%, però no acabaràs d'estar mai al 100%. I després ha tingut l'altra lesió, que és la de isquiotibials, no? Que aquí ell va decidir fer un tractament conservador i no operar-se, potser amb l'operació... És canviar el cap, Sergi Roberto l'altre dia aquí el t'ho diràs explicant, no?, que ell jugava amb molèsties, que desitjava que no el posessin perquè no notava molèsties, notava que no estava bé, i els doctors li deien que estava bé. I fins que no va arribar Ricard Pruna i li va dir: escolta, tu t'has d'operar, i si t'has d'esperar 4 o 5 mesos per tornar a estar bé, t'has d'esperar 4 o 5 mesos i t'has d'operar. Però em ve el cap això, no?, que potser ell va decidir fer el tractament conservador i potser el més lògic per fer net del tot era operar-se. I tot i que ell ara estigui bé i els doctors vegin que estigui bé, perquè és veritat que ha fet un tractament conservador que està bé, potser no acaba d'estar al 100% del tot. És una teoria meva, parlant amb alguns especialistes, no?, que et diuen que potser a vegades la millor solució és operar-se. Que hi havia una segona opció, que era el tractament conservador? Sí, existia aquesta segona opció. Ara, sempre quedarà millor una lesió postoperació ben feta l'operació que no amb un tractament conservador, no? Això també t'ho diuen els especialistes.
Sí, i jo crec que
i després hi ha la part mental.
Més que la del genoll primera, que després del genoll està quasi un any parat, torna i torna marcant amb aquell olfacte, aquest talent innat que tenia, perquè
el dia del llevant, no?
El dia del llevant torna a marcar un gol i fa partidets, i l'any passat té aparicions, jo crec que és això, la segona, i la sensació que dona és que li falta confiança. Li falta confiança, possiblement, perquè no acaba de notar la cama com abans de la lesió muscular. Però l'altre dia, per exemple, que era Brian Olivan o Oscar Gil, la tal que estava amb ell, li menja la moral i el treu del partit, i ja veus que no, és que semblava impossible que el superés. Semblava un infantil contra un professional. I té talent per fer el que vulgui, però li falta, o la sensació que dona és que li falta confiança, i necessita segurament un dia d'aquests marcar un parell de gols, retrobar-se, recuperar la confiança i aprofitar les oportunitats, perquè si no la bola es va fent gran, i a més els altres, Ferran va acabar l'any jugant molt bé, Lewandowski és intocable, llavors està molt cara la plaça davantera.
Dembélé li era molt a Xavi, no? La que sí. Dembélé l'altre dia no va jugar perquè és dels últims de tornar del Mundial, però Dembélé tornarà a ser important perquè li encanta a Xavi. Rafinha, si recupera el seu nivell, també ha de ser un jugador important. No, Andrea? Vull dir que està car jugar com Déu l'edo a dalt.
I a veure, jo sóc molt pro-Ansu, però hi compta que no torni molt bé Memphis, perquè el nivell que està ara mateix Ansu pot deixar de ser el quart davanter i convertir-se en el cinquè. A mi em preocupa, perquè estic d'acord amb els meus companys, no sé si és un tema físic o un tema mental, però si és un tema mental crec que fa massa temps que allarga això, i a mi em fa pensar, m'inclino més a pensar que és un tema físic.
Luis Enrique, us en recordeu? Crec que va ser abans del Mundial, no? Quan dona la llista de convocats, o ja amb la selecció concentrada, és quan diu allò de deixar de tratar Ansu com un enfermo, no? Com un tio, que està bé, i Xavi ho ha dit moltes vegades, no? Físicament està bé. I jo no sé si és una barra de les dues coses, però és evident que hi ha algú que no...
Ja, però et diuen això i cap dels dos el posa de titular després, ni Luis Enrique ni...
I després també el posat d'Ansu, els gestos, saps?
Bueno, és de falta de confiança.
Sí. Saps? Ostres... Va xulcar, bueno, gestos que demostren que ahir no està bé.
Saps que no estava bé? La gespa avui del Príncipe Felipe de
Cáceres. Això segur que no està, no?
És que entra el Ballera a l'estudi perquè ha parlat Ancelotti, no?, de la gespa de l'estadi del Cacereño.
Sí, sí, com que ha deixat un titular, jo crec que l'entén tothom, doncs escoltem-lo.
No se puede jugar. En fútbol se... Esto no... Para mí no es fútbol, no es el fútbol. Esto. Es un otro deporte bonito porque equipos pequeños pueden luchar, competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero también el aficionado quiere ver jugar al fútbol.
És que és futbol gaèlic, sabeu allò del fang que van xutant?
No li ha posat nom, però ha dit que no era futbol. Bé, que han jugat avui.
A veure, sembla que plorin, és cert que ho diu després de guanyar i per tant...
No, o sigui, té tot...
Però té raó.
Té tota la raó, però si arriba a ser al revés, li passa al Barça, i diu Xavi, ja està el jardinero, el césped, l'excusa, perquè l'han matat mil vegades per queixar-se a la gespa. I quan després li passa al Madrid o li passa a la selecció... Llavors és un problema d'estat.
O el Girona. És que el Girona, recordem que fa una setmana va perdre amb el Cacereño, que han d'anar a l'estadi, i el camp estava pitjor. No, Ballera? Sí. Tu recordes? Molt pitjor, perquè
sí,
havia
sí,
plogut.
Sí, sí, sí. Vaja, no trucarem a l'Agut, que encara està de vacances amb els torrons a la boca, però sí, sí, ell t'ho podria dir millor, que estava allà a Càceres, i no és casualitat que el Cacereño hagi competit contra el Girona i contra el Madrid. Avui ha competit, i ha estat una genialitat de Rodrigo, que ha decidit el partit, però... Per la resta, tu veus el partit i dius, bé, aquests són de segona federació i aquests venen de guanyar la Champions? No. Evidentment, faltaven els que faltaven i hi havia 7 jugadors del Madrid que s'han quedat a Madrid. Però era la veritat que molt difícil jugar i per terra ja ho hem vist, cada centrada era... Sí. En fi...
Mutava com un conill, aquella pilota. Sí. Realment horrorós, horrorós. Hem de fer una petita pausa i ara seguim parlant i fem el possible 11 de demà. Però mira, m'escriu el Marc Marvà, sempre atent.
Sempre atent, eh?
Sí, a més, ell és jugador de... Estava al Rubí, no? Ha fitxat el Rubí, diria.
Sí.
Diu, Koeman ho va dir al camp del Cornellà, em sembla, que amb gespa artificial no era futbol, i el van rajar molt. En aquell 0-2, que recordava la Laia de fa unes temporades...
A la pròrroga, crec, que el Barça...
Sí, no? El Barça falla dos penals, i després va a la pròrroga i acaba eliminant el Cornellà en aquella primera ronda de fa uns anys... I es veu que Koeman va dir que allò no era futbol, la gespa artificial, i també el van rajar, sí. A Koeman.
Un Braithwaite salvant el Barça.
Sí, Dembélé i Braithwaite, sí, sí.
Dembélé ha marcat en les dues últimes primeres eliminatòries de Copa.
Demà titular. Sí.
El poses a l'11?
No.
Va, ara cantem l'11 de demà.
RAC 1. Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva d'Strauss amb obres com el Danubi Blau o la Marxa Radetzky. Els dies 1, 2 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com. El Mercat de les Flors presenta aquest Nadal 3 espectacles per als petits. Del 27 de desembre al 8 de gener, Los Protagonistas del Conde de Torrefiel, recomanat de 7 a 11 anys. Del 2 al 15 de gener, Plankton, de Big Bouncers, Anna Rovirola, recomanat de 4 a 7 anys. I els dies 7, 8, 14 i 15 de gener, Loop, d'Ara Caladanza, a partir de 6 anys. Dansa i imaginació per a tota la família al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. RAC 1. Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Pràcticament 2:45, aquí fent tertúlia amb l'Àlex Pintanet, l'Andrea Ginés i l'Edu Polo, i també amb la Laia Coll. A veure, Laia, ens cantaràs el possible 11 pel qual apostem demà a RAC1.
Som-hi, Iñaki Peña a la porteria, defensa, Bellerín, Araujo, Eric i Jordi Alba, mig del camp, Frenkie de Jong, Pablo Torre, Kessié, i al davant, Ferran Torres, Memphis Depay i Ansu Fati.
Déu-n'hi-do. Feu alguna...
Jo.
Alguna esmena? Sí, endavant, Andrea.
Jo crec que Jordi Alba poder no juga. Però diumenge no jugarà. també pot jugar amb Valde o també pot jugar amb... amb Marcos Alonso. És que m'estava venint Marcos Asensio i deia,
jo crec que Marcos descansarà demà, no?
Pot descansar.
Jo... sí que té opcions en defensa, clar, clar. Sí. I Sergi Roberto també podria jugar en defensa.
Sí,
sí, són, té més opcions. Ara,
però pel tipus de rival que és l'Atlètic de Madrid, no sé per què, que m'ensumo que Valde pot jugar allà, a la Copa. I al mig del camp has dit que sí, que crec que des d'inici també sortirà, perquè diuen que sempre quan vens una lesió és millor que comencis de l'inici, i has posat també
Frenkie de Jong i Pablo Torre.
Jo he posat a Frenkie, però he posat també Busquets, i crec que hi haurà canvi entre un d'aquests dos en funció del que vulgui fer Xavi contra l'Atlètic de Madrid.
Crec que tots tenim clar que, per exemple, Ferran serà titular, ho tenim clar, això
per la dreta, no?
Hauria.
No, perquè el meu dubte és qui juga de nou.
Araujo, Eric seran titulars, jo crec.
Araujo ho ha dit.
Araujo, Eric, jo crec que és una aposta seguríssima.
Araujo ho ha dit 100%, Eric no, però directament ho ha dit.
Bellerín, si no jugava amb Bellerín.
Iñaki, Peña, Bellerín, Araujo, Eric els tenim. Ferran el tenim, Memphis, li hauria de donar alguna opció a Memphis.
Jo crec que sí, Pablo Torre.
Sí, però dalt també podria fer entrar Rafinha, perquè al final també necessita confiança.
O Dembélé.
Sí, però Dembélé al final va arribar més lluny al Mundial, va jugar pràcticament en tots, els minuts.
Jo crec que serà titular Dembélé, home.
No sé, és que té opcions, però bé, jugui qui jugui ja estem veient.
És el que deia abans, que al final
equip...
et queda un equip bastant...
Aquí al final, ells saben com han vingut del Mundial, els que han jugat més partits, com per exemple Rafinha, com Dembélé...
Koundé.
Koundé, sí, Koundé és l'últim, a més va acabar la temporada bastant tocaet, jo crec que aquest, aquest sí que el guardes pel Wanda, perquè a més no necessita agafar ritme de competició, perquè va jugar fins a la final del Mundial, per tant ja el té, però després ara ho dèiem, Marcos descansa, bueno, Marcos porta dos mesos descansant, o sigui, no té per què descansar, perquè ha jugat un partit en dos mesos, i si el necessites el poses, i en canvi Valde no va jugar tants partits al Mundial, però va estar entrenant al Mundial, és a dir, ve més carregat, potser t'interessa també guardar-lo, és a dir, hi ha uns paràmetres que desconeixem, potser és un bon dia ens balla al mig del camp, no? Frenkie, Bussi, potser prova Christensen de mig centre, per exemple, m'ho estic inventant, però és un dia per fer alguna prova d'aquestes que mai pots acabar de fer.
Que sí, de mig centre, també ha dit Xavi que el veu, sí, en algun moment.
Que sí, de mig centre, que això ja ho ha provat en algun moment puntual, són dies per fer proves d'aquestes.
Sí. Demà veurem, cap a les 8, la transmissió, evidentment aquí a RAC1, amb el Pou i la Marta Ramon, amb la Laia Coll, no?, que marxeu demà cap a Alacant.
I recordem que de moment no hi ha VAR fins a la següent eliminatòria, és a dir, fins als vuitens de final no entra el videoarbitratge, demà xiularà Pizarro Gómez.
Del rival, a veure, l'Intercity, què hem de saber, Laia?
És un equip de primera federació, que actualment és quart per la cua, està en zona de descens. Juga al mateix grup que el Barça Atlètic, que actualment és novè amb 6 punts més que l'equip d'Alacant. A principi de desembre, de fet, es van enfrontar Barça i Intercity, el resultat va ser d'empat a 0, van jugar a Alacant. Demà, però, jugaran en un estadi diferent, perquè el camp de l'Intercity és un estadi molt petit, amb una capacitat per unes 3.000, 4.000 persones, i davant de la previsió d'alta demanda es va arribar a un acord amb l'Hèrcules perquè els hi cedís l'estadi. El partit de demà jugarà el Rico Pérez, i si no està ple, poc li faltarà. Ahir s'havien venut ja més de 23.000 entrades, i s'estima que l'Intercity, amb un pressupost d'uns 4 milions i mig d'euros, facturarà demà gairebé 1 milió d'euros amb ticketing. A la Copa, l'equip entrenat per l'argentí Gustavo Siviero, que havia jugat a Newell's i que aquí a Espanya també ho havia fet amb l'Albacete i el Mallorca, a més d'una curta etapa a la banqueta del Lleida, ha eliminat el Cirbonero de segona federació i també el Mirandés de segona divisió. Diu Siviero que demà han de gaudir, però també ser capaços de competir.
Disfrutar, obviamente, porque es un partido muy bonito para todos nosotros, para la ciudad, para los aficionados, para los amantes de fútbol, que quieren ir a ver un buen espectáculo, y para eso necesitan de dos equipos. Entonces nosotros tenemos que ser un equipo. Sabemos que viene uno de los mejores a nivel mundial, el líder de la liga doméstica en primera división, y nosotros vamos a tener que estar a la altura. Entonces no queremos ser sparring de nadie, queremos ser un equipo que compita, que con sus posibilidades y sus capacidades haga el mejor partido posible.
I a la plantilla de l'Intercity hi ha fins a 8 jugadors que han passat pel Barça, que han passat per la Masia, i segons Xavi això pot ser una motivació extra per tots ells.
Sí, perquè quan jugues contra el teu exequip estàs extramotivat, vols demostrar que segurament s'han equivocat amb tu, que no han tingut l'oportunitat. Sí, tenim 8 futbolistes, repassàvem aquesta setmana la llista que té l'Intercity, i analitzant-los, tenen 8 futbolistes que han passat per la casa, i molts d'ells de molt talent, no? Per tant, els fa més complicats encara, sí.
A Mundo Deportivo crec que ho he vist la llista. Tu la sabries de memòria o no, d'aquests 8 jugadors que han passat?
No, la va fer el Javi Gascón i no te la sabries de memòria.
Guillem Jaime, Xemi Fernández, Benja,
el vam entrevistar l'altre dia. Carmona, molt bé, va bé.
En Gong,
sí.
Molt bé, Andrea.
En queden 3. Oriol Soldevila, molt bé. Cristian Herrera i Pol Roger. Aquests són els 8 jugadors que avui ha citat Xavi a la roda de premsa. No? Ens ha cridat molt l'atenció i amb la Laia hem estat mirant qui són, per si algú no ho recorda, què han fet en la seva carrera esportiva i com és que han acabat a l'Intercity i demà s'enfrontaran al Barça, no? Quan es van formar a la Masia. Mira, començarem amb Guillem Jaime, Laia.
Lateral de 23 anys de Tarragona, la temporada passada va jugar al Barça B i va ser un dels capitans. Després d'un any fora va arribar al Barça, amb 8 anys, va arribar a la Masia i va aixecar la UEFA Youth League com a capità del juvenil el 2018.
Unidor, aquella generació, recordo, no? Era la de Munir també, no? Aquella generació que aixeca la Youth League, no? Que tenia grans jugadors que apuntaven molt bones maneres, i després Guillem Jaime va haver de marxar, tornar...
Va tornar l'any passat, va ser un fichatge molt estrany, perquè sí. Va tornar, li van donar la capitania, però després tampoc va acabar de...
Ja l'ha fitxat per l'Intercity. Bé, anem amb Xemi Fernández, aquest sí que ha donat voltes, sí.
Migcampista de 27 anys de Sabadell, també juga la seva primera temporada a l'Intercity i és el màxim golejador de l'equip. Va jugar dues temporades al Barça B sota les ordres de Gerard López, format a l'Adam i al Cornellà, després va passar pel Barça i després se'n va anar a Oxford, Cornellà, va tornar, Lleida i UCAM Múrcia.
Que estudiava medicina quan sí. Va arribar, no sé si de seguit o no, però estudiava medicina quan va arribar al Barça.
Avui llegia una història de Xemi, no sé si la recordeu, quan mira, deia la Laia, després del Barça va anar a l'Oxford, al Cornellà, al Lleida i a UCAM Múrcia. Doncs en l'etapa del Lleida, ell se'n va a Anfield, a veure, malauradament, el 4-0, sense permís del Lleida. I li van fotre una bona multa.
El van enxampar.
Sí, perquè a més surt per la tele o una fotografia.
Una cosa d'aquesta.
Se'l veu allà a Anfield, que el tio va anar, evidentment, a les semifinals tornada a gaudir de la classificació del Barça per la final, i el Liverpool et fot el 4-0
i a més a més surts a la tele.
Doble càstig, eh?
I t'enganxen, sí, bé, és una curiositat.
Multa al canto.
Que he recordat d'aquella eliminatòria del 2019. Anem amb Frank Angong.
Migcampista de 20 anys, camerunès, format al Cornellà, es va desvincular del Barça aquest passat estiu, tot i que l'última temporada ja va jugar cedit, només va disputar una temporada al juvenil.
I ara continua jugant a l'Intercity. Oriol Soldevila.
Migcampista de 21 anys de Barcelona, va arribar l'estiu passat a l'Intercity, procedent del filial del Birmingham, format al Cornellà, va jugar 2 anys al juvenil del Barça, fins que va fer les maletes cap a Anglaterra.
És que no és fàcil, eh? A vegades, no? Creiem que a la Masia hi ha grans jugadors, i arribar és molt difícil, eh? Ara que veig això.
És molt difícil arribar i molt difícil també prendre la decisió de que la vida, o sigui, que el futbol no s'acaba només al Barça, perquè hi ha moltes altres alternatives i moltes altres opcions, i n'arriben pocs, sí.
Birmingham, Cornellà, tornar a l'Intercity, no? Bé, seguim. Un altre d'aquests ex-blaugrana que té l'Intercity, Pol Roger.
Extrem de 28 anys de Barcelona, un rodamont, va començar de petit a l'Espanyol, després del Barça, quan era juvenil va firmar pel Madrid, a Valdebebas hi va estar un any i després va fitxar pel Cornellà, ha passat pel Sabadell, Mallorca, filial del Celta, Hèrcules, i fins i tot ha jugat a Suècia i Romania abans de firmar per l'Intercity fa un any i mig.
Amb 28 anys, Déu-n'hi-do, eh?
Estic cansat ja només de sentir
tot el que ha jugat, sí. Cristian Herrera.
Extrem de 28 anys a Santa Coloma de Farners, quarta temporada a l'Intercity, va ser company al Barça de Pol Roger, ell també es va quedar al juvenil i va fitxar pel Villarreal C, després va passar pel Gavà, per un equip suís, pel Castelló, per l'Almeria B i l'Eivissa, fins a arribar al projecte de l'Intercity.
Déu-n'hi-do, un altre rodamont, Cristian Herrera, de Terra de Mundet, DF, Santa Coloma de Farners, la DF catalana. Ens en queden 2 d'aquests 8 exjugadors han passat del Barça. Un és Carlos Carmona.
Extrem veterà, 35 anys, de Palma de Mallorca, va jugar 2 temporades al Barça B, del 2010 al 2012, sota les ordres de Luis Enrique i després Eusebio. Va ser company de Sergi Roberto, entre d'altres. Bona part de la seva carrera l'ha fet a l'Sporting, on ha jugat entre que va deixar el Barça el 2012 i que va fitxar per l'Intercity l'estiu del 2021.
El recordo, corpulent, no? Gros, el recordes, Edu?
Migcampista. Carlos Carmona. Recorregut, sí.
Sí,
el recordem, el Barça poc, però l'Sporting sí que va fer molta carrera.
I acabarem amb, mira, un dels protagonistes que vam tenir al Tu Diràs quan es va fer aquest sorteig i al Barça li va tocar l'Intercity, que és aquest davanter Benja Martínez.
35 anys, de Sabadell, pas breu pel Barça, 2 temporades, la 2009 i 2010 i la 2010-2011. Va coincidir també amb Carmona i Sergi Roberto, format a l'Adam, ha passat també per un munt d'equips. Quan va deixar el Barça va jugar 2 temporades al Girona i després ha passat per Les Palmes, Sabadell, Elx, Cultural Lleonesa, Llagostera i Hèrcules.
Sí, se'l recorda encara, a Girona i a Sabadell, Benja Martínez, va fer-hi molt bones temporades. Doncs bé, tots aquests són alguns dels jugadors que té l'Intercity, han passat del Barça, que evidentment coneixen molt bé la filosofia de joc del Barça i que demà estaran al davant del conjunt de Xavi Hernández. De l'Intercity, què en sabeu? Alguna cosa? Edu, Andrea, Àlex... Un club peculiar, no? Només pel nom... De creació molt novell, és, no?
Sí, jo recordo quan fa, no sé, 3-4 anys vaig sentir parlar perquè entrava en borsa, aquesta història peculiar que té.
Sí, senyor, sí, senyor.
Que recordo que antigament l'Intercity, no sé si és el tren que anava de Barcelona a València, us deia així, hi havia un tren que i em va sonar un equip amb nom de tren. Més que pensar en Inter de Milà, en Manchester City, vaig pensar en el tren i vaig dir que és aquesta fricada, no? I mira... Poc després aquí vam jugar contra el Barça.
De fet, té 5 anys el club.
5 anys?
Es va fundar el 2017 i amb 5 anys han aconseguit 4 ascensos.
Han pujat, 4 ascensos. De la regional valenciana han acabat pujant fins a primera federació. Vull dir, estan a un pas ja del futbol professional, no? Una mica l'estil Andorra de Piqué, però en aquest cas amb uns inversors... bé, el seu propietari o el seu president es diu Salvador Martí i és un empresari de la tecnologia de reconeixement facial. Els mòbils, quan ens llegeixen la cara i s'obren, doncs ell és un empresari d'aquest tipus de tecnologia, és d'aquest sector, té una empresa que es diu FaceFi, i suposo que haurà fet molts calés amb aquesta empresa, i va decidir comprar aquest club de futbol, com diu la Laia, el 2017, va comprar un club d'Alacant, un club modest d'Alacant, li va posar Intercity, i a partir d'aquí ha anat aconseguint ascensos. La gran peculiaritat d'aquest club és que és el primer i únic club espanyol que és a la borsa, que forma part del parquet, no? de la borsa. I va sortir a borsa amb un preu d'1,2 euros per acció. Vull dir, qualsevol persona que vulgui pot comprar accions de l'Intercity i formar part d'aquest equip. Té himne, encara que no ho sembli. L'himne té un any i mig de vida i sona així, l'himne de l'Intercity.
Hola familia Intercity, soy Rusanda Panfili, un saludo desde Viena. Estoy muy contenta y orgullosa de haber podido colaborar con este gran proyecto. Crear un himno que representa los valores de un club innovador e inspirador. Espero que os guste. ¡Vamos Intercity!
La història és més curiosa també, que és com la del club, la història, que l'he estat buscant avui. Aquesta noia es diu Rusanda Panfili, és una violinista de Moldàvia, molt coneguda, i a l'Intercity li ha proposat que creés a través del seu violí l'himne. I ella ha creat l'himne, que sona doncs així, no? L'han masteritzat, suposo, l'han remasteritzat, i li han posat uns efectes de so perquè sigui més actual, però és Rusanda Panfili tocant el violí i creant
l'himne. Sense
lletra, eh? Sense lletra, és així, l'himne és així, mira, tota l'estona. Bé, curiós, l'himne, sí, violí de fons.
El primer himne, no sense lletra?
No.
Bueno, les espanyoles, sí, no hem d'anar molt lluny. Però sí, sí,
bé,
és curiós.
Doncs això, peculiaritats d'aquest club que serà el rival del Barça de demà i en el qual hi treballa Juanfran Torres, exjugador de l'Osasuna, exjugador de l'Atlètic de Madrid, que fa un any i mig va decidir retirar-se després de jugar al Sao Paulo en la seva última aventura al Brasil. I la gent de l'Intercity l'ha anat a buscar perquè ell és valencià, Juanfran Torres, i li van dir, escolta, sabem que vols ser vicepresident esportiu, sabem que estàs estudiant per ser també director esportiu i estar en els despatxos del món del futbol, per què no vens a ajudar-nos a fer créixer l'Intercity? I el volíem trucar un moment, ens ha dit que ens atendria molt amablement, així que li agraeixo moltíssim que ens atengui aquí al Tu diràs. Juanfran Torres, exjugador de l'Atlético de l'Osasuna i de l'Espanyol, entre d'altres. Hola, Juanfran, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Molt bé, com esteu? Preparats pel partit de demà?
Sí, preparados y con muchas ganas, con mucha ilusión. La verdad que hoy también he visto la convocatoria de, de Xavi y digo, si hubiese podido dejar alguno más en casa.
Sí, bé, Pedri Lewandowski, no está mal, ¿no? L'home gol s'ha quedat a casa.
Sí, pero he visto, nada, ha traído a pocos del filial. Y pero bueno, la verdad que el Barça tiene un equipazo, una plantilla, Xavi, que me encanta a mí, que he podido estar con él en la selección, le tengo mucho cariño, están los Jordi, están los Busi, que he estado ahí con ellos también, y bueno, va a ser muy especial, tanto para mí como para Intercity, como para Alicante y la ciudad.
¿Hi ha hagut algun missatge ja amb aquests jugadors que coneixes, o amb Xavi?
No, solo hablé con Jordi por una cosa, y que nos veríamos, si viajaba, y sí que viaja al final, y ya está, los demás los veré mañana, y nada, hace estuvimos en la boda de Jordi también,
sí.
Estuve con todos ahí, y me hace gracia porque, claro, ahora desde otra perspectiva nos hemos enfrentado, y ahora me toca esta faceta de vicepresidente deportivo en otra realidad para mí.
Sí, ara et preguntaré per aquesta nova vida teva, no? Però, clar, tu vas guanyar l'Eurocopa 2012 amb la selecció espanyola, que hi havia els Bussi, els Alba, no? Els Xavi, éreu tots allà.
Sí, ahí estábamos ahí todos juntos ahí.
Continua sent especial jugar contra el Barça, per exemple, o retrobar-te per tu, com deies ara.
Sí, porque he tenido tantos duelos, ha habido tantos duelos bonitos, primero con Osasuna, pero bueno, con Osasuna siempre contra el Barça siempre sufríamos mucho, y con el Atleti también. Nos ha costado siempre mucho ganarles y he tenido partidos espectaculares contra el Barça, estos duelos tan bonitos con Ney. La verdad que es el Barça espectacular. Todos los años que hemos competido contra ellos tenían grandes equipos. Ahora ha vuelto a formar otro grande equipo ahí alrededor de una pieza tan importante como es Xavi para el club. Y nada, yo creo, espero que no tengan un gran día, que nosotros podamos tener un día fantástico y que podamos dar ahí la sorpresa.
¿Com estàs veient el Barça? Tu que encara tens aquesta mirada futbolista.
Pues desde la llegada de Xavi, poco a poco han ido mejorando muchas situaciones, su idea de juego, su forma de ver el fútbol, la idea que tiene Xavi, su cuerpo técnico. Pienso que este año se han reforzado bien, muy bien. Lo de Lewandowski ha sido algo espectacular para el club y mira, que todos pensábamos, ¿no? Pues ha sido su mejor versión, la del Bayern, y está dando una mejor versión aún en el Barça, los Dembélé, ahí sigue Busi, los Jordi, los Balde, la verdad que ahora la vuelta de Araujo, que les puede venir fenomenal, Ter Stegen, la verdad que un equipazo y nada, yo ya te digo, por Xavi, por Jordi i Busi, després d'esta eliminatòria les deixo ahí lo mejor.
Clar, perquè per vosaltres des de fora pot semblar, hòstia, l'Intercity omplirà el Rico Pérez, farà caixa, ja està, no? Ja heu tingut el premi gros, però no, pel que sí. Dius vais a competir-la, pel que dius, no?
Sí, vamos a competir hasta que el Barça no nos deje o por lo menos ellos podamos llevar el partido a donde queremos. Esto es muy del Cholo. Y a partir de ahí hacerles un partido incómodo no será fácil, ellos están con ganas, la Liga quieren estar bien, en Copa están fuera de Champions, fuera de Europa, querrán estar lo más arriba posible también en Copa y se lo van a tomar muy en serio, y ahí está la convocatoria de Xavi y me parece lo más correcto y lo mejor. Pero un estadio lleno, la verdad que algo espectacular, hace muchos años que no viene el Barça a Alicante, hay mucho culé por esta zona y nosotros, que somos pocos, como te he escuchado antes, tenemos muy 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 pocos años de vida, se nos conoce poco y bueno, estas cosas a partir de partidos así es cuando se van formando ahí las historias bonitas de los clubes, y esperemos que esta sea una de ellas para nosotros.
Perquè econòmicament us anirà molt bé, no entenc, vull dir que la primera federació costa, no? I hi ha molts clubs també que van justos de pressupost, per l'Intercity és la bomba, no?, que hagi tocat el Barça i poder omplir un estadi.
Sí, para todos, y que se cree tanta afición, y al final te colocan en el mapa, muchos inversores que también pueden estar pensando o viéndonos como un escaparate para poder ser en esa gestión que tenemos, ese método de financiación, de que somos el primer equipo en que cotiza en bolsa aquí en España. Cualquiera puede invertir en el club, puede ser accionista del club, puede pertenecer al club. Y bueno, el partido de así contra el Barcelona, de tanta expectación, de tanta dimensión, pues no nos ayuda porque como tú has dicho, primera red, segunda red, tercera red, son pozos sin fondo a nivel económico. Está claro que el break-even es en segunda división y si no estás ahí es complicado hacer gestiones. Pero bueno, nosotros estamos haciendo ahí el esfuerzo. Nos vendrá fenomenal también la taquilla y bueno, estamos pensando que si pasas, pues tendrás también una taquilla igual o superior, así que vamos a intentar también primero por historia y después porque económicamente a nosotros nos viene muy bien.
Perquè, Juanfran, jo sense entendre'n, que hagi tocat el Barça, això us ha suposat a l'Intercity alguna cosa a la borsa? Ha pujat? Ha baixat? Heu tingut...
Sí, creo que subió un 15% o un 20 y algo por ciento, ha subido... La verdad que al ser nuevos y pioneros, entre comillas, de este nuevo método de financiación o de poder estar en bolsa, no sabemos aún muy bien porque no estás en el mundo profesional. No eres el Manchester, no eres equipos que ya llevan cotizando varios años y más o menos tienen una línea regular o saben más o menos por un fichaje si se meten en Champions o no se meten en Champions. Nosotros al no estar en el mundo profesional, nosotros subimos de segunda ref a primera ref y las acciones bajaron. Ahora con el Barça han subido, a lo mejor si subimos a segunda división, lo más normal es que suban, pero no hay una referencia exacta. Al final es un poco, también el mercado bursátil es difícil, yo no soy un experto, poco a poco me voy empapando de la materia, pero que es muy volátil, dependiendo de lo que esté pasando en el mundo, son muchas situaciones. Entonces, pero sí que es verdad que a partir de que nos haya tocado el Barcelona y la dimensión y todo lo que conlleva el Barça, las acciones subieron y bueno, esperemos que si ganamos pues vuelvan a subir.
Es realment és un club peculiar, no? Diferent, fins i tot curiós, no? Amb això de la borsa que expliques. No sé si tu que has jugat molts anys a futbol i que tens aquest sentiment, no, arrelat, sobretot amb l'Osasuna, amb l'Atlético, espera una mica de romanticisme amb aquest tipus de clubs o no té res a veure amb això, perquè l'afició encara no s'ha creat, no? L'himne crec que fa molt poc que l'heu creat, vull dir, tot és...
Sí, lo que intentamos es la poca familia que somos, que cualquiera que venga o cualquiera que se una al proyecto tiene que intentar impregnarse o tener ese sentido de pertenencia lo antes posible. Y si tú desde el club tienes una gran academia, cuidas a los papás, cuidas a los niños, cuidas a tu afición, cuidas a tus trabajadores del club, eres un gestor transparente, que lo tenemos que ser 100% porque estamos auditados y nuestras cuentas son públicas. A partir de ahí es intentar no engañar a nadie y que la gente vea pues un proyecto serio, transparente, que se hacen buenas plantillas, que cada vez hay buenas mejoras. Para nuestros inversores que vienen estamos abiertos a cualquier inversión porque estamos en proceso de crear una nueva ciudad deportiva, en proceso de crear un nuevo estadio. Es un proyecto bonito porque es un niño. Ahora ese niño pues hay que educarle bien y transmitirle buenos valores tanto al niño como para la gente que nos ve desde fuera, y bueno, yo ya era inversor ya hace más de un año, y ya me pidieron desde el club, sobre todo Salva, el Presi y Javi, que son los fundadores del club, que se podía ayudarles a profesionalizar el club, y enseguida yo me gustó y quería hacerlo, y ahí estoy aprendiendo.
¿Cómo portas eso los despachos, Juanfran?
Nada, ahora ya son pocos meses, 5 meses llevo.
¿Y qué?
Meses.
¿Y
me retiré hace un año y hubiese tenido que jugar algún año más.
¿Ah, sí?
No, es broma, ya me retiré, ya no tenía más ganas de seguir compitiendo al máximo nivel y me gustaba.
¿T'agrada els despatxos o no? ¿T'agrada això d'estar a l'altra banda?
Sí, me gusta mucho, y ya lo tenía en la cabeza, yo quería ser director deportivo, quería... Ahora no estoy director deportivo, está Jorge López, que es un mítico también, ya no sé si lo conocerás, del Valencia, del Zaragoza,
sí.
El mítico Jorge López, y está junto conmigo, y bueno, esta nueva faceta, la verdad que de vicepresidente y mano a mano en la Secretaría Técnica con Jorge, me gusta, y mi gente lo sabe, y ya lo tenía, ya lo tenía en la cabeza antes de retirarme, ya lo tenía en la cabeza.
I acabo només anant al passat un moment. A Juanfran Torres se'l recorda per l'Osasuna, per l'Atlético sobretot, no? Per aquell penalti fallado que no te voy a recordar en la final de la Champions, però tu també vas jugar a l'Espanyol la temporada 2005-2006. De fet, tu guanyes l'última copa que té l'Espanyol, l'última copa del rei de l'Espanyol.
Sí, campions de copa ahí con el gol de Coro, mítico gol de Coro ahí en bueno, que nos salvamos con el gol de Coro y luego ganamos ahí en el Bernabéu, que le ganamos a Zaragoza. Pero esa esa temporada aprendí mucho. Fue mi primera, después de que venía del Madrid, era de la cantera del Madrid, era un niño, y ahí con Lotina y con todos los compañeros, los míticos de la Peña, Pochettino, ahí aprendí mucho y bueno, salí ahí campeón. Ahí, yo estoy ahí en el recuerdo de los pericos y les tengo mucho cariño. Es verdad que luego con Osasuna he hecho tantos años y con el Atlético he hecho tantos años pero ese recuerdo, bueno, mi papá cogió la Copa del Rey y no la soltaba. Eso es un recuerdo que lo voy a tener para toda la vida.
Qué bonito, qué bonito. I acabo amb l'últim equip que vas estar abans de retirar-te, que és el São Paulo al Brasil, no? I allà coincideixes amb Dani Alves. Vull saber què et va semblar aquella experiència i el fet de compartir vestidor amb Dani Alves, que a més, si no recordo malament, Juanfran jugava amb el 10 a l'esquena, de migcampista, no? Repartiendo juego.
Sí. La verdad que con Dani muy bien, me encontré a un gran profesional, me encontré a un chaval muy muy normal, está claro que Dani tiene esa cúpula de jugador tan importante y es normal, pero que me encontré a una persona excepcional y nada, ahí estaba casi de media punta, yo decía, tranquilo Dani, ya defiendo yo, que son de ahí tus últimos años, y luego le dio para estar en el Barça y aún sigue, es más mayor que yo y el tío tiene cuerda para rato, pero muy bien, la experiencia en Brasil muy bien, lo único malo que estuve allí en la pandemia, como se dice allí, estuve muchos meses, tuve algún familiar que falleció aquí en España, no pude venir, y bueno, pues tuve unos meses buenos y unos meses no tan buenos y ya decidimos volver para España.
Escolta, per acabar, vas poder sentir o notar el sentiment cap a Pelé, ara que avui l'han enterrat i que aquests dies estan notícies i ha donat la volta al món després de morir-se, vas poder notar això, aquest sentiment que tenen d'amor cap a Pelé?
Sí, yo creo que el que más de todos, porque bueno, son tres mundiales, es que eso... esos tres mundiales pesan mucho y la historia que tiene, como Maradona con Argentina, la verdad que es triste que nos haya dejado. Pero bueno, ahí estamos, ahí que te da para pensar y lo que transmites a los más pequeños, que vivan y que se cuiden lo máximo posible para durar lo máximo posible.
Clar que sí. A veure si demà veiem un bon espectacle i un bon partit en aquest Intercity-Barça, a l'Intercity, vicepresident esportiu, el Juanfran Torres, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi atès avui al Tu Diràs. Juanfran, molta sort a partir de demà, si m'ho permets.
Gràcies, normal. Cada un mira per lo seu.
Clar que sí. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia, veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i, si has de tornar a casa perquè t'has oblidat la bossa del gimnàs, pensaràs en que et lliures dels esquats i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
12.513. 1, 2, 5, 1, 3.
Sèrie
38038.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. When I passed you in the doorway, well, you took me with a
glance. I should have took that last bus home, but I asked... Juanfran, no ha entrat quan li he dit... Se te recuerda por el penalti fallado y... Pero no entrarem. Juanfran al palo, recordeu o no? Aquell final de la Champions, Atlético-Real Madrid, de pobra. No, molt agraïts que ens atengui, perquè sé que són dies complicats i que tothom hi deu anar-hi al darrere, però bueno, una xerrada molt interessant, no? Del que explica ell, sobretot, d'aquest club, d'intentar fer-lo créixer, de portar-lo al futbol professional, I després, una mica repassar la seva trajectòria. Jo no recordava, preparant l'entrevista, que havia jugat a l'Espanyol i guanyat aquella Copa del Rei del 2006, Juanfran, que és l'any de Ferran Coromines, no? De Múrcia, la salvació, l'últim minut, aquell any.
Sí, sí.
I després ha fet carrera a Osasuna i Atlético, aquí sí que se'l recorda
moltíssim.
El Barça el patia. Te recordes quan era el lateral dret, no? Amb Osasuna o Atlético?
Sí, era un lateral dret
intens, ofensiu, intens. Paparra, eh?
I bona gent, jo recordo la selecció, vaig coincidir sobretot...
Guanyar el 2012, és veritat.
El 2012 vaig coincidir amb ell i teníem molt de tracte i era d'aquells que donava gust parlar amb ell, era bona gent, portava bon ambient al vestidor.
I ja se'l veu, eh? Hi ha coses que es veuen des de fora.
I guarda molt bona relació, pel que ha explicat, eh? Vull dir, missatges amb Jordi Alba, amb Xavi, diu que té molt bona relació també, que no en puc parlar, però que el saludarà, sens dubte. I després aquesta curiositat. Clar, aquest tio ha jugat amb Dani Alves. Dani Alves amb el 10 a l'esquena, al Sao Paulo... Increïble, eh? I diu que era un boig, però que era un tio que jugava a futbol i que, mira, després, és que després d'això van al Barça, Alves. Qui ens ho havia de dir, no? Que ja el retiràvem allà al São Paulo. Imagina't, on va acabar. Parlant de retirar, de contractes i de fitxatges. Ara escoltarem Cristiano Ronaldo, avui ai, presentat a l'Al Nassr de l'Aràbia Saudita. Però, primer, deixeu-me, ja que 3 de gener això va molt ràpid, no? El cap d'any, l'any nou... clar, fa dos dies que s'ha obert el mercat. Llavors, deixeu-me fer un refresh, no? un F5 amb la Daia, sobre els jugadors que acaben contracte el 2023, aquest juny del 2023, i que des d'abans d'ahir són lliures per negociar el que vulguin, sobretot el Barça, perquè